Tercer. Aquí comencem el quart programa d'aquest estil, des de que vam guardar-nos allà a casa i que no vam poder anar a l'emissora, doncs vam estar un parell de setmanes o tres sense poder fer programa i ara ja doncs, no hi ha qui ens pari. El primer programa érem quatre, el nucli dur, que li diem nosaltres. Santi Serrano, Laura Kraus, Eva Maria Milar, jo mateix, Francesc Aguilar. El següent programa es va incorporar com a convidat Lluís Barriales. Va ser molt, molt xulo parlar sobre el friquisme, sobre què era i sobre moltes coses que havíem estat veient i sobre molts temes. La següent setmana es va afegir David Tomàs, això també va ser tot un esdeveniment, bueno, i Montse Rodríguez també, i aquesta setmana doncs, estem tots aquests, menys Santi, que finalment per problemes logístics doncs, no podrà estar avui en el programa, però sí que comptem de nou amb David Tomàs, que ja no pot deixar de venir al programa, de moment, amb Montse Rodríguez, que tornarà a estar aquí amb nosaltres, amb Irene Castaño, que ja havia estat en el programa, juntament amb el seu germà Ivan i la mare, i Aitor Cruz, atenció, estem els tres infiltrats després de molt de temps en un mateix programa. En un mateix programa. Estem tots i anem a fer les presentacions. A Santi sempre li deixem que parli primer perquè és el més veterà en el programa. Bueno, després de mi, clar.
Estamos los tres que has dicho, Fran.
Els tres infiltrats. Ho he dit bé o... A veure què passa aquí. Ei! Sí, senyor. Aquesta nota de qualitat, clar que sí. Sintonia composada a propòsit, exprofesso.
No podia evitar-lo.
No. Ha estat molt bé no evitar-ho. Infiltrats. Bueno, ho podríem cantar perquè quan ens hi posem ho fem. Molt bé, doncs aquest és Aitor Cruz, que ja l'hem escoltat. Doncs això que deia, que com que Santi finalment no podrem parlar amb ell i sempre comencem per ell, doncs començarem per la següent persona amb antiguitat en el programa, que és Laura Kraus. Laura, com ha anat aquesta nova setmana aquí d'aquesta manera tan peculiar com estem vivint últimament? Com ho portes?
Doncs fixa't tu que aquesta nova setmana em dona la sensació que és una repetició de l'anterior, no? No es pot sortir de casa, veient moltes pel·lis, tancada entre quatre parets...
Però no veus les mateixes pel·lícules, no? La setmana passada vam veure La Morte a Venècia...
Les mateixes pel·lícules sí que és veritat que no són les mateixes.
Això és el que marca la diferència, no? Això és el que marca.
Jo crec que sí.
Infiltrats, que era el nostre lema.
Que marca la diferència.
Qual és la diferència? Doncs això, el que estem veient. No el que fem, sinó el que veiem últimament. A continuació, com a ja veterana també en el programa, ja dos anys pràcticament cada setmana, doncs Eva Maria Milara. Què tal aquesta
Hola.
Nova setmana? Què ens expliques?
Pues mira, os explico que por fin ha salido una serie que tenía muchas ganas de que saliera y bueno, me avisó anoche mi hermana, me llamó compulsivamente y yo decía, uy, ¿por qué me llamará? Qué raro, qué raro. Y al final me dice que te han visto en la tele, que está saliendo en HBO, de Killing Eve. Tenía un pequeño papel, en principio era una figuración especial. Porque bueno, me engañaron un poco, la verdad. Estoy contenta por lo que al final ha salido, pero sí que me engañaron un poco. Me dijeron, bueno, es una figuración especial y tal. Y cuando llegué allí al set, pues no era una figuración especial, sino que me dieron un pedazo de texto y mientras me vestía me lo iban recitando, mientras que me maquillaban rápidamente y peinaban, pues en 20 minutos más o menos, venga corriendo a rodar y bueno, y allí venga. Y el resultado lo podéis ver en el tercer capítulo y en la tercera temporada, o sea que estoy muy contenta porque soy la portavoz de la familia de, bueno, claro, no puedo decir nada porque si no desvelaría, pero de la familia de uno que sale en ese capítulo precisamente. Sí, y pasa aquí en España.
Pero espera, ¿te estás bien que surs amb una serie internacional de HBO com és Killing Eve, que té molt a veure amb una sèrie que ens han recomanat repetidament dues persones, com a mínim, a la LSP, que estem posant en marxa des de ja fa una bona colla de dies, i que es diu Fleabag, oi,
sí.
David? Sí. Que té molt a veure amb aquesta sèrie? O Aitor, vaja, que els dos em sembla que l'heu estat veient, o Aitor ja l'ha vist sencera. Expliqueu-nos una mica la relació entre Fleabag...
La veus en el
camí. LSP, Killing Eve...
Hola, Francesc.
Hola, Aitor.
Es de la misma creadora que Fleabag. Killing Eve,
sí.
Killing Eve es anterior y Fleabag es la serie del momento, 4 Emmys, lo que se ha quedado en la segunda temporada, dice que no va a hacer más, ¿no, David?
Sí, se llama Fever Waller-Bridge, tiene 33 años me parece y es la que ha ganado los Emmys, los BAFTA, ha ganado un montón. Y Killing Eve se llama, es Matando a Eva. Sí. Y Eva sale en esa serie, se llama Matando a Eva.
Sí, precisamente.
Bueno,
pero a mí no me matan, ¿eh? Ya he hecho spoiler, pero no me matan, ¿no?
Ah, vale.
En este momento no. No, a la abogada del diablo no.
Bueno, doncs tot una, primícia, tot una primícia, molt bé, per començar el programa. I Montse Rodríguez, també repeteix avui, bueno, que és col·laboradora, amiga del programa, convidada. Ens agradaria molt que ens presentessis la persona que tens al teu costat, esteu compartint càmera, diguéssim, i que ens expliquis l'ocasió també, en primícia, igual que la d'Eva Maria, tenim una altra primícia avui, una altra ocasió de notícia per tenir-vos aquí. Ens ho expliques tu una miqueta, Montse, per començar, com ha anat tot plegat?
Bueno, us presento, com ja coneixeu d'alguna altra edició, la Irene Castaño.
Sí.
Possiblement hauríem de dir d'ella que aquest cap de setmana ha tingut l'oportunitat de ser jurat al Effa Jones Audience Award.
Sí, el concurs jove, no?, de cinema europeu, vull dir que és un esdeveniment d'un abast força important. No eren poques persones, a part, éreu 80 persones allà votant a diferents pel·lícules. Amb l'Isona Passola donant-vos consells, i l'Edmund Rock, si no recordo malament. No, l'Edmund Rock no. El president de la... el director de la Filmoteca, que ara no recordo el nom. Esteve Rimbaud. Oi que era l'Esteve Rimbaud, que estava per allà també, donant-vos consells de com havíeu de votar. Com està l'experiència, Irene?
És molt xula.
Reunir-se amb 80 persones, en quin idioma parlàveu? En català tots?
Sí.
Ah, sí? Tots en català? De tota part d'Europa? Ah, carai, doncs sí que saben català a tot arreu. Jo pensava que parlaríeu en anglès o... molt bé, molt bé. Bueno, però éreu molts que éreu de per aquí, oi? Era catalans, molts de vosaltres. Éreu la majoria de per aquí. Molt bé, doncs ara de seguida ens expliques una miqueta més l'experiència. De fet, tenim la possibilitat avui de tenir dues persones noves que s'han afegit a aquesta iniciativa que estem tenint de gravar els programes a distància i voldríem que tinguéssiu la vostra part de protagonisme. Per una banda, Aitor Cruz, per una altra banda, Irene Castaño, que ens explicaran ara per començar el programa tres coses diferents. Preneu nota. Una, com porteu el tema aquest d'estar tancat, de no poder sortir massa. Dues, quines coses esteu fent, quines coses esteu veient, sobretot en temes de cinema, esteu llegint, esteu veient sèries. Ens agradaria també que ens expliquéssiu una miqueta això. I a part, hi ha una pregunta que m'agrada molt fer i que a veure què surt d'aquí, que és si teniu alguna teoria conspiranoide que us agradi per explicar el que està passant ara. Ara està passant una cosa que, bueno, hi ha persones que es creuen, diguéssim, la versió oficial, que és que hi ha un virus, que ens fan tancar per la nostra seguretat, però hi ha un munt de possibles hipòtesis, teories, que diuen coses que no tenen a veure amb això, sinó que ens estan manipulant i això. A veure què diu Aitor i a veure què diu Irene, si tenim alguna idea de que les coses van per una altra banda. Qui comença dels dos? Vols començar tu, Aitor?
Vale, si vols, fem un ping-pong.
Ah, doncs sí, vinga, tu quan acabis una cosa...
Una en orden, los dos.
Pues quan acabis una, li passes la pilota a Irene.
Bueno, pues yo voy a empezar por la última, lo de la teoría conspiranoide.
Venga.
Yo creo que sí, que esto es un virus diseñado. Mira, aprovechando que Irene también es una jovencita, una niña, ¿no? Es curioso que, y bueno, es una suerte, pero es curioso que no le afecte a los niños, ¿no? Entre otras cosas que tiene este virus, o a los animales o a otros seres vivos. Parece un virus diseñado para cargarse a gente. Yo lo llamo la cámara de gas moderna, que es como en su día que se quiso exterminar a un pueblo, pues ahora se quiere exterminar a un tanto por ciento de la población, porque como es sabido de todos, nos quedamos sin recursos en unos 120, 150 años. Yo creo que ya habrán dicho, pues mira, ganamos 100, 200 años más. Lo estoy diciendo así muy frívolamente, ¿no? Pero es como lo veo un poco en parte.
Bueno, jo també he sentit coses sobre Bill Gates per ja involucrat en aquest tema, eh? Voler fer una neteja d'un munt de gent del planeta. No sé, hi ha moltes idees. Això de la cambra de gas, dita d'aquesta manera, no sé si tu has creat tu o no, però jo no havia sentit així i em sembla molt potent la idea i molt, molt preocupant.
Ocurrió, bueno, me salió el otro día hablando del tema con unos compañeros del trabajo. Y digo, es que es una cámara de gas moderna, solo que más sutil, ¿no? A la de Hitler es como, bueno, más discreta, más...
Más disimulada, ¿no?
Sí, sí, sí. Más disimulada.
Caray. Doncs no sé, no sé, Irene, potser és una pregunta una mica difícil per tu, no? Perquè potser no entres en aquestes qüestions, però tu què penses de tot això que està passant ara? Com ho veus?
No sé,
És complicat. Has sentit,
és complicado.
Has sentit coses o no? Has sentit que podria ser això que diu Aitor, que ens estiguin manipulant per estar tancats?
A lo mejor ahora le he asustado, que esto son teorías extraoficiales. A lo mejor me estoy equivocando por completo, ¿eh?
Bueno, en qualsevol cas,
viene
Irene.
Viene todo de un murciélago. A lo mejor es así.
Bueno, que una cosa no treu l'altra, ¿eh? Això també s'hauria de comentar. Una cosa no treu l'altra, vull dir que podria ser l'origen o anar d'una manera, però que podria estar tot manipulat. En qualsevol cas, Irene, com estàs vivint tu el confinament, la situació que està des de fa ja més de 40 dies?
Doncs també.
Sí? Molt bé. És a dir, que aneu fent coses de l'escola a casa, aneu combinant amb la mare per estar entretingudes... Bueno, i quines coses estàs veient aquests dies? Estàs veient moltes pel·lícules, moltes sèries, llegint molt?
No gaire, perquè com ens posen molts deures, doncs no tinc gaire temps per mirar pel·lis.
D'acord, però el que sí que has vist, segur, són les pel·lícules que concursaven i que t'han tocat a tu dintre d'aquest festival europeu, oi? I ens podries explicar quines pel·lícules són i més o menys de què van i com t'han semblat i t'han agradat.
He vist tres pel·lis que diuen... La primera va ser la de Rocket Change the World, després vaig veure una altra que es diu My Extraordinary Summer with This i l'última, que va ser la guanyadora del concurs, és la de Mio fratello Rincori Dinosauri.
En italià, que bonic, com m'agrada l'italià. Molt bé. I quina és la que t'ha agradat més? La que ha guanyat el concurs o no?
No, a mi em va agradar una mica més la de Rocket Change the World.
Per què? Quin criteri vas utilitzar? Ho dic això perquè he sentit en Twitter, és que posa l'acadèmia, que la presidenta de l'acadèmia, Isona Passola, doncs va fer-vos una sèrie de consells i va dir una cosa molt interessant, que és, per opinar de cinema, no es pot dir només m'ha agradat una pel·lícula o no, sinó que s'ha de tenir un criteri i s'ha de saber explicar per què. Llavors, quina et va agradar més a tu, bueno, la que has dit, i per què et va agradar més aquesta pel·lícula?
Doncs perquè... Com ho dic? La nena el que fa poder passar qualsevol dia que ve, o sigui, fa algo que a mi em va cridar l'atenció i que possiblement podria fer jo o una altra persona algun dia d'aquí.
Ens pots donar una pista del que fa o no vols desvetllar-nos res de la història?
Bueno, en plan, ella fa... Ella canvia una mica el món, ajuda a comprendre la gent que no és bo que facin, o sigui, que es facin bullying o coses d'aquestes, i que la gent que és vagabunda és gent normal, o sigui, que visquin al carrer no fa falta que sigui una altra persona, és una persona com tu però no té casa.
D'acord, molt bé, molt, molt interessant el que dius. Llavors sí que és veritat que et van agafar perquè tenies un criteri. Després parlarem, després li preguntarem a la teva mare com va anar el fet de que t'agafessin per aquest jurat. Volem passar de nou, com deia Aitor, la pilota, i que ens expliqui Aitor ara una mica doncs, la resta de coses, com estàs vivint la situació aquesta que estem vivint tan bueno, peculiar.
Pues gracias, Francesc. Y... Bueno, parece muy interesante el festival este en el que ha participado Irene.
Sí.
Quería felicitarla porque no se es jurado y no se tiene ese privilegio siempre con la presidenta de la Academia de Cinema Catalá, Isona Passola, que desde aquí le mandamos un beso enorme porque siempre nos ha tratado muy bien a los Infiltrats. Y enhorabuena, Irene, por estar ahí. Seguro que has aprendido muchas cosas, como lo que te decía Francesc, de tener un criterio y todo eso. Está bien que vaya con cierta ambición, ¿no? No ambición, sino exigencia la presidenta con el jurado y que os exija esas cosas, porque para bien y para mal hay que saber filtrar la información, y el cine al final es información y está muy bien. Así que felicidades. Y por otra parte, pues yo me miraré estas películas que ha visto Irene, pero recomendaré también, el otro día me sorprendió el debut de Al Pacino, que no lo había visto, Pánico en Needle Park, de 1970, que es la película por la que se enamoró Francis Ford Coppola de Al Pacino y dijo que quería que fuera su Michael Corleone, y sin ser un actor conocido, pues consiguió ese papel gracias a su debut, pasándole por delante a Robert Redford, Warren Beatty y muchos otros que estaban a tope en aquella época. Robert Redford hubiera sido curioso ver lo de Michael Corleone, pero bueno, Al Pacino es el padrino.
Ya, imposible, bueno, imaginar.
Recomiendo ver este debut, Pánico en Needle Park, que no he visto una película con más planos de jeringuillas. Él es un buscavidas de esta esquina que llaman Needle Park de Nueva York, que es donde se traficaba y estaban los consumidores de crack de aquella época, los heroinómanos.
Bueno, Needle Park.
Y te deja ese Nueva York.
Traducido sería el parque de la aguja, Needle Park. O sea que ya,
claro,
ya va por ahí la cosa.
Needle Park. Claro. Y el pánico, bueno, está muy bien. Lo que quiere decir ese pánico del título, cuando lo descubres en el argumento, está muy bien puesto ese título y forma parte de la trama en sí, de la trama de los personajes. Nunca mejor dicho, porque es la trama que les da cuando tienen el mono, el pánico.
Vale.
Y Al Pacino es súper interesante verlo en esta película.
Al Pacino hace muy poquito, ha cumplido 80 años el hombre.
Y
bueno,
el domingo.
Lo hemos felicitado desde Infiltrat. Has hecho un vídeo muy bonito que vale la pena ir a ver en las stories de Instagram de Infiltrat. Ahí está.
Y ayer cumplió años, para ya siguiendo con las felicitaciones, Penélope Cruz, 46 años.
Sí.
Wow. Nuestra gran Penélope Cruz.
Wow.
Hay gente que la odia, hay gente que la ama, pero bueno, oye.
Yo no me la aguanto, no es su amor.
Laura, como siempre, a su bola.
Madre Francesc.
Laura, estoy contigo, ¿eh?
Sabía que aquí había debate.
El otro día, Francesc, mi padre, que tú lo conoces, bueno, lo conocéis.
Sí, vale, hombre, y tanto, José.
Y siempre me preguntas por él. Que Penélope era mejor que Bardem, mucho mejor que Bardem y que Banderas. Era la mejor.
Yo creo que ganó el Oscar por la escena solo de Woody Allen de Vicky Cristina Barcelona, cuando le dice niñata de mierda, bueno, se puede decir, a Scarlett Johansson, allí en esos dos minutos, se ganó el Oscar, creo yo.
Sí.
Pero luego dice, ganó el Oscar, dice, I'm from Alcobendas, y dices, bueno, pues vale.
fue como su Enséñame la pasta, ¿no? De Cuba Gooding, fue su Enséñame la pasta.
De Tom Cruise, sí, es verdad.
Muy bien, pues ja estem tots, ja estem tots presentats, ja hem parlat una miqueta i tothom que estigui escoltant el programa doncs ja sap de què va cadascú. Santi ens demanava que abans de començar a fer més teca en el programa parléssim de la pel·lícula que ell havia proposat. Finalment ell no podrà estar aquí en el programa, però penso que els que hem vist la pel·lícula que va recomanar Pánico en el Transiberiano, que en aquest cas som Laura i jo mateix, doncs podríem comentar una mica, podríem fer esment de quin tipus de pel·lícula és, com l'hem viscuda i, bueno, no sé, Laura, com l'has vist tu? Què voldries comentar de la pel·lícula, si et sembla?
A veure, jo dic que em pensava que era una pel·lícula de por, 100%, sobretot quan ho va proposar el Santi,
sí.
I de fet va ser una cosa que li vaig comentar, no vull que sigui molt de por perquè no m'agrada veure pel·lícules de por sola, però després la vaig posar i resulta que, bueno, jo la vaig veure la comèdia, al final, no? Perquè sí que és veritat que és el 72, vam dir que era.
Sí.
I clar, realment és antiga per tot el que hem aconseguit ara digitalment i tecnològicament en la indústria del cinema, no? Llavors, clar, veure unes imatges que realment potser no quadraven tant amb el so o una caracterització que realment doncs, fa riure ara mateix. Però sí que és veritat que si et poses a l'època doncs pot ser que sigui bastant lograt. Però clar, a mi em va semblar divertida i no de por.
Sí, és una pel·lícula que li passa una mica com el que li passava o li passa a la pel·lícula que vam comentar la setmana passada, Mort a Venècia, que són pel·lícules com d'una altra època, amb altres pressupostos, amb altres ritmes, tot i que les dues són molt diferents, però és veritat que els que vau veure Mort a Venècia, tu mateixa, Eva Maria i Santi, doncs us va estranyar molt com estava planificat, ho vau trobar tot molt lent, és a dir, la densitat que hi ha dintre de l'anàlisi psicològic del personatge que interpreta el Dirk Bogarde, doncs us va semblar com molt lent, no? Jo, en canvi, potser, no sé, perquè he estat molt rata de filmoteca durant molts anys i he vist moltes pel·lícules d'aquest estil, doncs em va entrar perfectament, no? I sabia les claus de com parlava d'aquesta manera, per què ho feia, cap a on volia anar, em va sorprendre en algunes ocasions. I aquesta altra, el Pánico en el Transiberiano, m'ha semblat una pel·lícula, com tu dius, divertida, però bueno, que sí que conté molts elements de terror. El que passa és que és veritat que, bueno,
sí,
que són com d'una altra època, no? Però, bueno.
És una pel·lícula de terror, de sí, fet. El que passa és que sí que és veritat que si posem aquesta pel·lícula ara mateix, el que en aquell moment era terror, ara mateix és comèdia. Perquè, clar, ara mateix aconseguiríem aquests resultats, però el triple, o el quadriple d'haver aconseguit. Llavors, clar, ens fa gràcia de lo inútil que pot semblar la imatge que estem veient al final. Clar, és la diferència també que hi havia amb la de Mort a Venècia, no? A Mort a Venècia veies una escena de 10 minuts en la que el personatge estava completament quiet observant una altra persona. Clar, això realment ara mateix no t'inspira res, no? Ara mateix estem en una societat en què volem rapidesa de tot i ho volem en el cine i ho volem en les nostres vides. Llavors, si realment estem en una pantalla i no ens està transmitint res, o en altres més durant 2 minuts, no necessito veure 8 minuts més, no? I això almenys és algo aquesta última pel·lícula de Transiberiano sí que és veritat que et donava, no? No hi ha cap moment en què estigui una escena més de 2 minuts sense que passi res. Llavors això també provoca un dinamisme que és molt diferent amb l'altra pel·lícula. Tot i que només es porta un any de diferència.
Sí,
perquè Mort a Venècia és el 73.
Exacte. Bueno, y no tenen res a veure. Sí, sí, David.
No tenen res a veure.
¿No será entonces que antes vivíamos una película de Tarantino, de Scorsese, tanto prisa, íbamos todos de bólido y tal, tanto de prisa, y ahora estamos en una película de la Nouvelle Vague, todo más tranquilo, más calma, ¿no? Un poco. Los tiempos igual un poco nos ponen a todos en nuestro sitio, ¿no? Por todo lo que está pasando, que lo comentaba antes Aitor, lo de esto de la cámara de gas moderna y tal, yo también lo veo un poco una tercera guerra mundial silenciosa, ¿no? En vez de bombas, pues, digamos, virus, ¿no? Porque es un enemigo que no sabes por dónde te puede atacar, ¿no? Que es un poco, entrocando un poco en pánico, en transiberiano y tal, ¿no? La palabra pánico, miedo, es lo que, a lo desconocido, ¿no? Donde sabes que no te viene, ese miedo, digamos, a lo desconocido es lo que más nos cuesta, pues a la gente, pues en este país somos muy dados a abrazar a la gente, a dar besos y demás, y ahora, pues, con el tema este del virus va a ser más complicado, ¿no? ¿Vosotros creéis que volveremos a lo de antes o va a ser más...? Bueno, yo guardo la distancia y veremos.
Una cosa que sí que yo quería añadir a lo de Laura, perdón, a lo que has dicho de que no queremos ver cosas lentas y todo esto, a mí con este parón me está pasando justo lo contrario. Estaba últimamente solo consumiendo series, cosas así más ligeras de menos de media hora, y ahora por fin vuelvo a ver películas enteras. Cosa que me daba como mucha pereza y me apetece que no acabe, me apetece que dure más. Esa cosa la he recuperado, porque al parar es como que pierdes un poco la urgencia y he vuelto a disfrutar las películas. Ahora todo era cada vez más rápido, más corto. Y esto me ha servido para recuperar el gusto por las películas.
En el primer programa,
a lo mejor una película antigua como la que comentabas, de Ingmar Bergman, antes de que entráramos a antena, pues...
Es verdad. Sujeto, creo que era, ¿no? Sujeto.
Me la podría disfrutar ahora, cosa que hace 2 meses ni me hubiera parado a mirar.
No, eso que dices es verdad. Cuando hicimos el primer programa desde casa, Yo lo dije, que no veía películas, que veía muchas series, pero no películas, porque me gustaba algo más rápido, ¿no? Series de 20 minutos, de 40 minutos, que puedes ver un capítulo mientras estás comiendo o en un parón de, del trabajo, lo que sea. Y ahora no, ahora estoy viendo películas de...
Que sí, yo creo que estamos recuperando la, la emoción por el formato largo, o sea, la admiración al formato largo otra vez, por suerte. Sí.
Entonces, habría que preguntarle, ¿no, Francesc? Ya que tenemos aquí a la flamante miembro del jurado europeo, que no se puede, se puede decir pronto, pero no... O sea, preguntarle cuál es tu película favorita, Irene. A ver. Una solo, ¿eh? No hace falta que digas 10. No te hacemos trabajar.
Esa es pregunta y pitrats.
A ver.
Esto es el 7.
¿Cuál, cuál?
Sí, en cualse, de qualsevol tipus, no,
sí,
no del festival,
de dibujos,
sinó
de...
No sé, és que no tinc preferit, m'agraden totes.
Ostres, això està bé. Però una aquí que hayas visto que te haya gustado mucho estos días?
Si és que està enfeinada fent deures de l'escola.
Ja, és veritat.
Que no la deixen ni descansar. No la deixen ni veure pel·lícules.
No, luego nos la dirás, seguro, ¿no? Luego te acordarás y nos dirás alguna.
Aquest és un dels temes importants, que està sortint entre Laura i tot el que comenteu, David, que deia, bueno, però què passarà ara més endavant? Recuperarem l'estat en el que estàvem? Jo és que tampoc no veig massa diferència. Això Eva Maria ho destaca molt sempre. No veig tanta diferència amb el que estem fent ara. Al contrari, sembla que tinguem encara més coses a fer, perquè hi ha moltíssima gent que ens demana coses per... de videoconferències, que ens demana que fem vídeos per felicitar algú. No sé si fins a quin punt estem aprenent alguna cosa. El que ha dit Aitor m'ha agradat molt, perquè bueno, parla com d'una pausa, de que són capaços de... Però em fa la impressió que volem recuperar la normalitat fent el mateix d'abans, tenint el mateix estrès, diguéssim.
Yo,
¿cómo veo?
Yo creo que va a cambiar todo, o sea, va a cambiar todo. De hecho, ya los castings, yo hablo, claro, por mi profesión, ¿no?, como actriz, los castings ya de por sí cambian sí o sí, porque ahora no vas a poder estar en un casting ahí con, yo qué sé, con 30 personas a tu alrededor, una al lado de la otra, en un set de casting con los clientes, etcétera. Entonces lo vas a tener que hacer online. Entonces eso ya va a hacer que en vez del confinamiento, en vez de todo eso, lo que pasa es que lo que va a hacer es que la gente seamos más conscientes, tengamos muchas más precauciones de todo, ya no solo higiénicas, de lavarse las manos, de todo esto, sino de no acercarte mucho al resto, de intentar ser más éticos en todo, ¿no? En general, ¿no? En la vida. Y creo que sí que es verdad que cambiará. O sea, no podemos. De hecho, si se está haciendo como una previsión a un año, tiene que cambiar sí o sí, porque tenemos que cambiar todos en realidad. No solamente el sistema, sino que cambiaremos todo. Los abrazos no serán los mismos abrazos, no serán los mismos besos, no será nada, nada.
Yo creo que va a cambiar cine, todo. Sí. ¿Seguiremos yendo a las salas de cine, Eva?
No creo. De momento no.
¿Te metes en una sala?
Netflix, no hará Netflix o las plataformas, ¿no? Viviremos entre pantallas, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que las plataformas en este caso.
Una sobredosis, hablando de Needle Park, con la sobredosis de plataformas que,
claro,
que estamos metiendo ahora.
El teatro, fíjate, el otro día estaba escuchando, no recuerdo la radio que era, no recuerdo de emisora o en Facebook, no sé dónde lo estaba escuchando, que estaban diciendo que lo de teatro se estaban reinventando para eso, para dejar asientos libres, dos como mínimo, tú imagínate en un teatro,
no era rentable,
muy pequeños,
¿no?
Y tienes que dejar dos asientos libres.
Al principio
tiene que haber una persona que te eche gel en las manos, que tienes que estar con la mascarilla constantemente viendo el teatro, o sea, viendo lo que estás viendo en directo. Los actores no se podrán tocar y besar, y yo eso no sé cómo lo van a hacer, pero...
No es rentable, creo yo.
Se pierde un poco el público genérico, quedará el público friki-friki.
Pero se van a reinventar, porque...
Se pierde ahí un poco.
No, pero se van a reinventar. Mira, yo lo que sí que me han dicho ya varios productores y tal, que bueno, pues me han mandado mails y tal, de que esto va a ir cambiando y que van a tener dos o tres actores de repuesto, que eso dices, wow, es como un coche, ¿no? Vamos a tener bujías de repuesto, ¿no? Claro, o sea, van a tener como mínimo dos actores de repuesto, porque si en el set, antes de rodar, el que le ponga, cuando te hagan el test, si tiene el test, o simplemente cuando te pongan el pinganillo este para ver si tiene fiebre, tienes un poco alta la temperatura, ya no entras. Oiga. Y ya ese actor fuera, tiene que ser otro. Llaman a otro inmediatamente.
¿Eso a cuánto así, vista? ¿Está a un año vista?
¿Dónde lo leí esto? Esto lo leí y en un directo de estos que hacen en Instagram, que hacen muchísimos directos ahora, directores de casting, productores, lo estaban diciendo que esto va a ser así. Y que ahora ya las grandes estrellas se van a tener también que acostumbrar a ello, a tener como un doble, entre comillas, porque si tú vas a una serie a rodar y tienes, pues un poquito alta o el test te sale positivo, no te van a dejar rodar. Hombre, es evidente, si tú tienes que hacer una escena que estés con otro actor ahí tocándote, besándote, o da igual, aunque sea en la misma escena sentados en la misma mesa comiendo, no puedes hacerlo, o sea, no podrás. Es que yo también lo encuentro lógico.
Llegará un momento en que esto también se pasará, ¿no?
Sí, bueno,
nosotros no están cada dos por tres haciendo, no sé, un test para el SIDA si tienen que hacer alguna escena de cortes, por ejemplo. No sé si me explico.
No, nos adaptamos a todo, pero
que sí que claro, van a hacer, pues yo tengo entendido que en todos los trabajos, no solo en este, en todos los trabajos van a poner unas normas súper estrictas y van a poner eso, que se hagan el test antes de entrar, que se lleven la mascarilla,
los
guantes, no sé qué, bueno, una pasada.
Se tomarán medidas en todos los sectores y el sector del cine pues también tendrá que tomar sus medidas.
Sí, se tiene que adaptar, ¿no? Antes que decía, no, en Cannes, en San Sebastián y tal, no, si son de Netflix, nada. Ahora, las Oscars, por ejemplo, yo hacía el chiste la otra vez, el año que viene puede que dure media hora la gala, porque es que no va a haber producciones como sigan así.
Y aparte tendrán que dejar asientos libres, etcétera, ya. Claro.
Pero la pregunta igual va enfocada, ¿no, Francés? No sé, que tal vez si la manera de concebir el cine va a cambiar o solo el continente o el contenido. Eso no sé si me explico bien.
El continente, seguro.
¿El contenido va a ser el mismo o ya parece que tendremos más prejuicios a la hora de abordar diferentes temas?
Gran pregunta.
No sé.
Es una buena pregunta. Yo creo que... Bueno, perdón.
¿Dónde van, Laura?
No, yo creo que vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente de forma distinta. Es decir, lo que hemos estado haciendo hasta ahora se va a hacer igual, pero lo vamos a llevar a cabo de forma distinta. Por ejemplo, el tema del cine, vamos a seguir rodando, obviamente vamos a seguir rodando, pero lo vamos a hacer de forma distinta. Quizá no se va a distribuir en cines, se va a distribuir a través de plataformas, como ya se hace. O sea, Netflix ya está sacando sus propias producciones y las está sacando a través de su plataforma, no la está sacando en cine. Pues yo creo que al final esto va a ser así, pero no se va a dejar de rodar. Teatro lo mismo, no se va a dejar de hacer teatro, pero seguramente lo van a echar por la tele.
Pero las salas de cine no pueden cerrarlas todas, quedarán algunas, ¿no?
Pero será como
las grandes, pero como ahora, como hasta ahora.
O sea, y bajarán los precios de las entradas igual.
Bueno, el IVA, tendrá que bajar el IVA o algo.
Ya, eso es otra cosa que el gobierno tendrá que mirar, sí.
Yo la pregunta o a la cuestión que plantejava David, la veig d'alguna manera en un context més general i de continuïtat, no? Com deia ara Laura, no? Que és més o menys com la tendència que tenim sempre. Ara és molt fàcil que les petites empreses no puguin sobreviure, ja s'ha parlat molt, els cinemes igual, els petits cinemes... d'alguna forma, i també els continguts que plantejava ell de les pel·lícules, el fet de si podrem parlar... És com si, hem sentit moltes vegades a dir, i en relació a la pel·lícula del Pànico en el Transiberiano i altres pel·lícules, que hi ha pel·lícules i hi ha històries que ara no es poden fer tal com es feien abans, perquè es parlaven de temes d'una manera que ara no es podria fer, perquè tot està molt més coaccionat. Si parles de segons quines coses, ofens a uns col·lectius, a uns altres, llavors has de vigilar molt. Ara, d'alguna manera... hauràs de vigilar, crec que és per on la pregunta o la qüestió de David anava, hauràs de vigilar molt, no només com fan les coses, sinó què planteges també per no sigui que algú s'ofengui a partir... Mireu, ara està passant, ara si algú surt al carrer hi ha gent pels balcons que li increpa i que li diu que com és que està sortint... Vull dir, que hi ha tota una moralitat que s'està introduint a partir de la normativa que s'està imposant. Llavors, penso que la cosa és molt complicada i que nosaltres seríem els que hauríem de decidir què volem fer una mica en el nostre... No tant conjecturar com aniran les coses, sinó com volem que vagin. Però bé, bueno, anem tancant una miqueta temes perquè havíem deixat una mica el pànic en el transiberiano així una mica penjat. I si la primera setmana havíem proposat Morte a Venècia, la segona pànic en el transiberià, aquesta setmana ets tu, Laura, la que proposes pel·lícula i tothom que està aquí... Pues bueno, està convidat a veure-la i participar en el programa de la setmana vinent, si voleu, d'una manera o d'una altra. Ja obrirem un grup de WhatsApp, el que sigui, per anar donant opinions. I quina pel·lícula proposes, Laura? La tens decidida?
Havíem proposat, és a dir, jo no he vist moltes pel·lícules clàssiques o antigues, i llavors volia veure pel·lícules de Ingmar
Bergman.
Eso, gràcies. I la que dèiem era la de Persona.
Molt bé, molt bé. Aquesta és la que proposa. Persona...
Que el David diu que tingui molta paciència, la tindrem, però d'aquesta manera també m'obligo a veure pel·lícules d'aquest estil que penso que són molt necessàries per entendre també com va creixent el cinema.
Perfecte, doncs tota una alternativa al que estem dient ara d'anar ràpid, d'anar... Jo precisament una mica al voltant d'això, en la tònica de que d'aquesta pel·lícula, més o menys, he pogut veure, perquè la Filmoteca de Catalunya està fent una retrospectiva d'en Pere Portabella, llavors està posant en el seu canal de YouTube les pel·lícules, des de la primera que va fer, que es diu Nocturna 29, que, bueno, com a dada així curiosa i emotiva, està protagonitzada per Lucía Bosé, que va morir fa també poquet, i per, curiosament, un dels galants del cinema espanyol, Mario Cabré. Vull dir, és molt curiosa aquesta combinació dels dos actors, i és una pel·lícula completament experimental, vanguardista, que no pots agafar-la en un sentit narratiu, no pots intentar veure que els elements encaixen. De fet, el so de vegades no se sent i només se senten algunes coses en particular de l'escena. És completament diferent al que un es podria esperar en una pel·lícula comercial, per dir-ho així. Per tant, bueno, estem en aquesta línia, en l'MKC, de proposar idees i alternatives diferents. Volia tornar també un moment, perquè havíem dit que completaríem la informació sobre aquest premi europeu del qual Irene ha format part del jurat, que ens expliqués la mare, Montse, que va ser en principi la promotora, com va ser el fet de que Irene estigués en aquest jurat, tenim molta curiositat, i, bueno, i després a Irene li preguntaríem com va ser la interacció amb dues actrius de la sèrie Les de l'Hockey, de TV3, si ja la coneixia o no. Però bueno, primer Montse, va, com va anar això de que la teva filla, de que Irene estigués allà involucrada en aquest tema tan interessant?
Des de l'Acadèmia del Cinema Català va arribar un qüestionari on podien participar joves entre 12 i 14 anys en aquest festival. I bueno, vaig emplenar les seves dades personals i entre elles preguntaven doncs, si mirava pel·lícules, quantes vegades a la setmana, al mes, i bueno, vaig fer una mica el sondeig, el vaig enviar, i els 2-3 dies em va enviar una resposta dient que, bueno, que podia entrar dintre d'aquest grup de gent, no?, que participaven a Catalunya, perquè participaven en diversos països, i bueno, vam tirar-ho endavant i així va anar.
I el que deia, que vau tenir ocasió aquest dia que us vau reunir també de parlar, de fer-los algunes preguntes a dues de les actrius de la sèrie, les de l'Hockey, una sèrie que jo la veritat és que havia seguit una mica perquè, bueno, la que es podria anomenar showrunner d'aquesta pel·lícula, que és Marta Grau Rafel, doncs ha vingut al programa un parell de vegades a parlar dels seus llibres i de la seva activitat com a guionista i com a lectora de guions. I bueno, vas tenir l'ocasió, Irene, doncs, de fer alguna pregunta a Adèlia Brufau i a la Iria del Río. Què vas preguntar i qui et va contestar i què et van dir, Irene?
Jo li vaig preguntar si no fossin actrius, què farien?
Ui, quin tros de pregunta, no, Eva Maria?
Pues sí.
Qué buena. Vaya pregunta. Muy... Hola, Irene.
¿Qué te contestaron? ¿Qué te contestaron?
Serían personas.
Seria mortal. Ella no ens va contestar, però la Dèlia ens va dir que seria professora o arquitecta interior.
Oi, va.
Doncs tota una alternativa. Igual que tu, no, Eva Maria? Que si et dediquessis... Si no fossis actriu, series una altra cosa totalment diferent.
Directora. Seria directora.
Necessito hacer un spoiler ahora mismo de La línea invisible. En coalició a la pregunta que hizo Irene.
Doncs vinga.
La línia no, que falta por ver el último justo.
La línia... No hagamos spoiler.
No iba a esperar nada, pero hay un momento que esa pregunta se la hacen al policía. Ah, si no hubiera sido policía, ¿qué hubieras querido ser? Y adivinad qué dice Antonio de la Torre.
Uy. Jugador de hockey.
Actor.
Qué bueno.
Curiosamente, bueno. Antonio de la Torre, que de fet és periodista. Ja havia exercit de periodista, però en un moment determinat. Wow. Línia Invisible, que és la sèrie que a Movistar Plus doncs s'ha estrenat fa molt poquet i ja es poden veure tota la primera temporada. Vull dir que força recomanable. També ens la va recomanar un dels LSP, oi? Ara no recordaré qui. Marc Martínez, potser no.
No, Marc Martínez de la Fleabag sí. No recomendó. ¿Qui no recomendó Línia Invisible? Creo que Fernando Trullols.
Sí, senyor, Fernando Trullols,
director de H, en capítulos de H, de Netflix, sí. Nos recomendó la Línia Invisible.
Correcte.
Trullols, qué grande.
Ana Barroso, el director de la Academia, por cierto.
Bueno, él trabaja en la Línia Invisible, Trullols.
No.
No, en H.
No, aquí no. Ell fa capítols de H, sí. Bueno, doncs, Eva Maria, potser estaria bé que comencéssim aquesta ronda que nosaltres fem cada setmana parlant de les coses que hem vist així. No és que ens quedin massa temps, perquè ha estat molt interessant el debat que heu establert així parlant de diferents temes. Però un minuteig per parlar del que has vist, que sempre dediques cada dia a veure coses. Una mica condicionat pel fet de que les veus amb Felisa, amb la teva mare, però bueno, això no li treu interès.
Mira, he visto una que es muy, para mí es muy recomendable, tiene una fotografía maravillosa, unos actores increíbles, es un poco violenta, la verdad, pero a mí me ha gustado sobremanera, es El silencio del pantano, ¿vale? Es española, es de Marvin Hill, es de un escritor, ¿vale? Va de un escritor que, bueno, escribe cosas sobre asesinatos, etcétera, y, bueno, no voy a hacer spoiler, pero sale Pedro Alonso, de La Casa de Papel. Mm. Y es una novela que se llama... Bueno, está basada en una novela que se llama La Trama, de Nacho Fresneda.
También he visto esta película.
¿Y qué tal?
El silencio.
No la vas a acabar.
No la vas a acabar.
Oh, wow. Hostia, muy pretenciosa a lo mejor, muy pretenciosa. Okay. Yo creo que esta película, Pedro Alonso es su primer largometraje como protagonista. Y yo tengo mucha curiosidad porque ahora mismo puede elegir lo que quiera y que haya elegido este proyecto ya me da mucha confianza en que va a estar bien. De hecho, la voy a ver esta noche.
Pero a mí se me ha hecho lenta. No, me faltaba, no sé, me faltaba más acción, pero quizás por eso, por lo que creo que ha comentado Santi, ¿eh?
Es muy heavy. A mí no me pareció lenta porque me enganchó mucho. Es un poco violenta, bueno, bastante violenta. Y bueno, hay acción, ¿eh? No sé. Claro,
no funcionó muy lenta aquí, ya creo. Y luego ya pasaron directamente a la plataforma.
También está por ahí Alex Muner, ¿no? En el reparto.
Sí,
bueno,
creo que sí.
Bueno, la línea invisible, un actorazo. El Colin Farrell.
Creo que sí.
La baja de maravilla.
Suena. Bueno, pues eso. Pues yo sí que la recomiendo porque a mí me gustó muchísimo. Luego también he visto Carrie Pilby, que es de Susan Johnson, de Netflix también, es muy romanticona, bueno, no está mal. Es una chica que es, bueno, súper, vamos, hiperinteligentísima. No sé si tiene un coeficiente intelectual tan bestia como es 150.
Como Sharon Stone, ¿no?
Sí, una barbaridad.
180.
Bueno, me quedé un poco ahí, acabó así, podía haber acabado mejor, pero bueno, acabó, es una medio comedia romántica, bueno, comedia a mí no me pareció, pero la ponen como comedia. Luego El médico africano me gustó. Es muy light, es muy positiva, acaba muy bien y es todo maravilloso. Bueno, pasa así un poco por encima del racismo, ¿no?
¿Esta es la de Chris Armstrong?
Pues no, recuerdo ahora mismo como... Sí, no recuerdo quién es el...
Chris Armstrong, el director de La Casa de la Sidra, ¿no era esta?
No lo sé, no me acuerdo ahora mismo quién es el director. Es del 2016, El médico africano.
Ah, vale. No, me he confundido.
Vale, no recuerdo. Es que, ¿sabes qué me pasa con Netflix? Que desde aquí, hola Netflix, hacer el favor de poner los directores, porque muchas veces pones en detalles y no te ponen al director y dices...
No. Sinceramente, Netflix tiene el peor buscador de la historia del cine.
Es horrible.
O sea, no sabes lo que buscar. Es malísimo. El interfaz.
Estás viendo algo y dices, pero ¿de quién es? ¿Quién ha realizado esto? ¿Qué es? ¿De Netflix solo? O sea, no sé.
Pues
bueno,
a mí me falla mucho más Amazon y Movistar. Me fallan 10 veces más que Netflix, por lo menos sabes que no falla. Siempre está ahí.
Yeah. Yo haría la frase de que dijo Sócrates, Netflix, luego existo. O sea, es que hay que pensar para ver qué peli puedes ver, porque es imposible.
Sí, es imposible decir.
Mira que era previsor Sócrates. ¿Eh? Sí, sigue.
Bueno,
sigue.
No, pero era Descartes, me he equivocado. Entonces, ¿lo puedes cortar?
Bueno, lo descarto.
Un viaje de 10 metros, ¿vale? Que es de Laxe Armstrong.
Ah, que está,
bueno, no
sí.
sé si lo veo bien. Que es de un chef de cocina. A ver, está bien, es simpaticona. Y bueno, va de las estrellas Michelin y cosas así. Y bueno, es simpaticona, es agradable para ver con mi madre, pues a ella le gustó mucho, porque bueno, pues es también muy positiva y muy happy todo. Bueno, muy fuera de lo real para mi gusto, pero bueno. Pero bueno, se deja ver, a ver, pasas un ratillo, la ves y ya está. Luego una que me gustó, bueno, también así que también la está bien, es una que es No dormirás, de Gustavo Hernadine. ¿Vale?
Con Natalia de Molina.
Con Ana Belén, sí. Vale, bueno, es un teatro de un incendio. Bueno, es Ana medio Belén. De terror, medio de... Bueno, alguna cosita, ¿vale?
Belén,
pero bueno, no está mal. Bueno, tampoco... No es de las mejores para mí de Ana Belén. La que me encantó, que desde aquí digo chapó, ¿vale? Es Unos días para recordar. Es una comedia francesa muy bien lograda para mi gusto. Y es de, bueno, de un tipo, ¿vale? Que se cae por un puente y es un hospital. Ya está. O sea, va de eso. Pero está tan bien hecha, o sea, es tan, no sé, es tan original para mí que me
encanta. Pero es comedia, Eva. Es comedia.
Sí, es una comedia, pero es una comedia no al uso. O sea, no es una comedia de aquellas que hacen sketch para que te rías, sino que sale solo, es muy irónica.
Francés.
Los franceses es que para mí son de lo mejorcito también haciendo comedia, la verdad.
Sí, Bienvenidos al Norte os suena, supongo que no es muy buena.
Sí, bueno, y La Cena de los Idiotas, bueno, en fin.
Sí. Tiene francés.
No, bueno. Pues esta, Unos días para recordar, yo la recomiendo porque a mí me encantó. Y ya está, de momento eso.
La recordamos.
Don Laura, exacta. Don Laura, avui tancas el programa tú prácticamente. Ja sabem la teva recomanació, que és Persona, però ens queden poquets minuts, però ens consta que tens un parell o tres de recomanacions molt interessants per fer-nos, així que endavant.
Sí. Tinc tres pel·lícules per recomanar. Una d'elles és A Quiet Place, d'Un lugar tranquilo, del John Krasinski, que és superinteressant. És un nou tipus de terror basat 100% en el silenci, així que és bastant interessant. Aquest 2020 anaven a estrenar la segona part, però a l'espera. Després també recomano molt el documental Minimalism de Matt Diavela, que és un director i productor de cinema, però sobretot està basat molt en el tema del minimalisme, que és per això que es va fer conegut a través de YouTube. És un dels youtubers més famosos basats en aquest tema, sobretot perquè és cineasta, de veritat, en comparació amb la majoria de youtubers que hi ha ara mateix. I aquesta història explica, bueno, es basa en la història de dues persones, dos homes que són minimalistes i van crear un grup que es diu The Minimalist, i bàsicament expliquen, bueno, anaven per tot als Estats Units explicant en què es basa aquesta forma de viure, no? Sobretot en un país en el que es basa molt en el consumisme. Llavors, una de les coses que ells sempre diuen és, diré la frase en anglès i després la tradueixo a català, que és love people and use things because the opposite never works, que és bàsicament estimar les persones i utilitzar les coses perquè el contrari mai funciona. Bravo. I és veritat.
Molt bé.
I després també
és xula la
última
frase.
Sí, m'encanta la frase.
Per fer camisetes, Laura? Per fer camisetes, estàs happy.
Bueno, però no és mía, No és mía.
Bueno, ja, però nada, igual, com Mr. Wonderful, m'he traït una camiseta d'esa i lo petes.
Però està molt bé. I llavors, després també recomano la pel·lícula Boy Erased, que crec que es va traduir com Identitat o identitat, sí, borrada. I és de Joel Edgerton, que ha fet també la pel·lícula de GIF, que ja vam comentar en un altre programa. I el director de fotografia és Edu Grau, que és català.
Ah, molt bé.
I més que recomanar, aquesta pel·lícula és del 2018 i va ser molt, molt, molt coneguda, més que res perquè destapa tot el que és el tema de conversió de persones LGTBQ, LGTBIQ+. I bàsicament és la història basada en la història real d'un noi homosexual que neix d'una família en què el pare és pastor i bueno, són catòlics, apostòlics, de tot, a la família. I bàsicament quan el noi explica que és homosexual, els seus pares decideixen portar-lo a una clínica que li diuen de conversió. Llavors bàsicament destapa tot el que estan fent a Amèrica, que és ara mateix legal a més de 33 estats i a més també és legal a Austràlia. I bueno, és la pel·lícula brutal, basada 100% en les memòries d'aquest noi, que ara mateix és activista juntament amb la seva mare. O sigui,
però no és documental, Laura?
És peli, no és documental, és peli, és peli. Sí, sí, vale. Sí, és peli 100%.
Voy iréis.
Però és brutal, o sigui, la manera en la que està explicada, la manera en la que les imatges expliquen la història i després que saps que està basada en un fet real, el que intenta també la pel·lícula és intentar explicar què és el que està passant en aquestes clíniques que li diuen, entre cometes, de conversió i que realment no converteixen res perquè no és una malaltia. I tot i això segueix sent 100% legal en més de 33 estats.
Estats
Units. I que més de 700.000 persones ara mateix estan en aquestes clíniques. I moltes d'elles són menors de 18 anys.
Sí. Doncs sí. El temps ens ha acabat. La veritat és que si heu sentit sense el programa haureu vist que, bueno, us hem, com diuen els infiltrats, hem filtrat tot el que hem pogut perquè veieu que hi ha moltes coses que valen la pena i també, per què no dir-ho, hi ha molta palla que també podem deixar perquè no cal veure-ho tot i cal frenar una mica i veure les coses més interessants i més importants. Un
sí,
plaer,
com
sempre.
Aquesta pel·li s'ha de veure, eh?
Doncs l'apuntem. De moment ens toca veure Persona per la setmana vinent, però aquesta també la podríem afegir a la llista de pel·lícules indispensables. Doncs un plaer, com sempre. Avui Santi, finalment, per problemes tècnics i logístics, no ha pogut ser. Algun dia ho explicarem, per a la meva vergonya. Però sí, Laura Kraus i la Maria Milara. I moltes gràcies també de nou per estar aquí, Montse Rodríguez i Irene Castaño, que ha estat un plaer saber tot el que sap ja de cinema aquesta persona tan jove, i Aitor Cruz i David Tomàs, que us he de dir que seguim amb LSP, amb l'addicció infiltrat.
Mañana la Roqueta, hasta luego.
Bon profit de cinema. A reveure.
Ciao.